dia més, al magazín de Constantí Ràdio, amb Jordi Martínez i Noelia Silvero.
Què tal? Bon dia. És dilluns 2 de març. Comença un dia més. Comencem setmana i avui recuperem la tertúlia esportiva dels dilluns. Analitzarem tot el que va passar en el clàssic d'aquest diumenge. Madrid-Barça amb victòria madridista per 2-0. El conjunt blanc que recupera així el lideratge. El Barça que va veure's superat, sobretot a la segona part. Ho analitzarem tot plegat amb els nostres col·laboradors habituals en la tertúlia esportiva dels dilluns. Tindrem les habituals seccions amb la col·laboració de la xarxa de comunicació local i a la recta final del programa repassarem les propostes culturals que ens deixa l'agenda d'avui. Dilluns 2 de març, moment de fer un cop d'ull a les portades i titulars de la premsa d'avui. Noelia Silvero, què tal? Bon dia.
Molt bon dia. Comencem amb la portada del Diari de Tarragona. En aquest cas, avui en titular hi llegim oleada de demandes contra les hipoteques ligades al IRPH. Los juzgados tumban contratos con el índice de las cajas antes del fallo d'Europa de mañana. En una portada en la qual també avui el Nàstic centra la imatge, un gol en el descuento de la victòria al Nàstic ante el València Mestalla 2-1. En fotografia veiem a Juan Bonilla i Rueda que celebren el gol de la victòria. El Nàstic també és imatge de portada al Més Tarragona. Rueda dona in extremis el triomf al Nàstic 2-1. Els grana van aconseguir remuntar un advers 0-1 davant del València Mestalla. En fotografia veiem a Rueda celebrant efusivament acompanyat dels seus companys d'equip. El gol que va donar el triomf a un Nàstic que comença a respirar tranquil. En portada també hi llegim avui al Més Tarragona. Instituts de Tarragona cancel·len el viatge de fi de curs a Itàlia. Els dos centres de secundària a Torredembarra ja l'ha suspès, mentre que a l'Institut d'Altafulla la direcció del centre ha recomanat no viatjar-hi i es decidirà avui. Com sempre, fem un cop d'ull als diaris digitals. Comencem en aquest cas pel Tarragona 21, que en portada ens destaca que Tarragona demana a la Generalitat un impost turístic propi per pagar el manteniment del patrimoni romà. Al Tarragona Digital, Tarragona articula un programa mèdic pioner per tractar el dolor crònic dels infants. Una recerca de la Universitat Rovira i Virgili dona els primers fruits a l'Hospital Sant Joan de Reus. És una dolència que afecta prop del 25% dels menuts. I a l'Infocamp, la Conca de Barberà es desespera pel retard dels ajuts per la riuada i obre la porta a mobilitzacions. El Consell Comarcal retreu que cap dels governs respon a unes pèrdues milionàries 4 mesos després de la catàstrofe. Seguim amb la portada del Punt Avui. 101 càrrecs pendents és el titular. El 65% dels càrrecs d'organismes dependents de la cambra no s'han renovat o designat per la normalitat de la situació política. En portada també el Barça inofensiu al Bernabéu. L'equip català va ser superat per la intensitat del Real Madrid en la segona part, 2-0. Veiem en fotografia a Casemiro en plena celebració ahir durant el Clàssic. En portada també en fotografia a La Vanguardia, el Barça s'ensorra i perd el lideratge. En altres notícies, La Vanguardia ens destaca que Espanya intenta contenir 3 focus de coronavirus. Les mesures de control es podrien extremar a Torrejón, Vitoria i Màlaga, Marbella, on el virus està actiu des de fa setmanes. A El Periódico, inquietud per contagis d'origen desconegut. Sanitat suspesa en reforçar els controls a Catalunya, Andalusia, Euskadi i Madrid. Una noia de 16 anys de Girona és el primer menor que contrau el coronavirus a Espanya. Al Diari Ara, negociació al límit entre Crida i PDeCAT. David Bonaví es resisteix a integrar-se en un nou partit amb els independentistes de Junts per Catalunya. La incertesa en la data de les eleccions, que decidirà Quim Torra, afegeix pressió a les converses. Seguim amb la portada del País. En aquest cas ens destaca una cita de Mariano Rajoy que diu: "No es bueno que los extremismos condicionen gobiernos". El expresidente del PP pide en un acto de la precampaña gallega con Feijóo y Casado que el centro-derecha gobierne solo. color. A l'ABC, en aquest cas, veiem una entrevista a Luis Planas, el ministro de Agricultura. Ante la protesta del sector, ens destaca una cita: o logramos que el campo sea rentable o más de media España se vaciará. Planas advierte a Podemos de que su ministerio debe llevar la voz cantante en las negociaciones y recuerda que sería ilegal que el gobierno fijase precios. Y a la portada de La Razón, Junqueras sale mañana de prisión para frenar a Puigdemont. Buscará visibilidad en precampaña tras el órdago de Perpinyà.
I anem ja amb les portades de la premsa esportiva. Avui, evidentment, totes elles centrades en aquest partit entre el Madrid i el Barça. A Mundo Deportivo, el titular és: el Barça perdona. Los Blaugrana dominaron, pero no culminaron sus ocasiones y dejan escapar el liderato. Courtois cerró la persiana y en la segunda mitad Vinicius y Mariano decidieron el clásico. Al diario Sport, que titula El clásico perdón. El Barça tuvo al Madrid contra las cuerdas en la primera parte, pero perdonó y los blancos revivieron tras el descanso con dos goles. El conjunto azulgrana pierde el liderato y el gol a Veraj en el Bernabéu a falta de 12 jornadas para acabar la liga. Y a Madrid, al diario Marca, que titula Y el Bernabéu enloqueció, el Madrid barre al Barça en una gran segunda parte y recupera el liderato. Y al diario AS, que titula Por corazón. Los goles de Vinicius y Mariano hacen líder a un Madrid superior. Courtois frena en la primera parte al Barça en el que Messi estuvo gris. Són les portades i els titulars que ens deixa aquest dilluns 2 de març. Fem una pausa. D'aquí uns moments analitzem el que va passar en aquest clàssic d'aquest diumenge. Madrid-Barça, amb els nostres col·laboradors habituals a la tertúlia esportiva dels dilluns.
Informació, proximitat, cultura, entrevistes, actualitat, música, poesia, nutrició, història, patrimoni, esports, debat, salut, societat, notícies, literatura, gastronomia... Tot ho trobaràs a Constantí Ràdio. 20 anys en sintonia amb tu.
Per millorar el benestar social i afavorir la integració al municipi, per atendre les necessitats bàsiques i contribuir a la prevenció de les problemàtiques, informa't dels recursos, ajudes i les prestacions als serveis socials de Constantí. Horari d'atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 1 del migdia. Serveis socials de Constantí, per un municipi més solidari. Al carrer Sant Pere, 49. A Constantí fem recollida selectiva. Col·labora amb la recollida selectiva de residus i diposita la brossa al seu contenidor corresponent. Només recollint els residus selectivament, facilitem el reciclatge i ajudem a millorar el medi ambient. És una iniciativa de l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament de Constantí.
Connectem? Fes m'agrada a la nostra pàgina de Facebook i segueix-nos a Twitter amb el nom @ConstantíRàdio.
I recuperem avui la tertúlia esportiva dels dilluns en el nostre programa per analitzar el que va ser aquest clàssic d'ahir diumenge amb victòria final del Real Madrid per 2-0. El Madrid que recupera així el lideratge i que torna a deixar el Barça en la segona posició. El Barça, recordem, que arribava a líder amb 2 punts d'avantatge al Bernabéu i que ahir tenia l'oportunitat de fer un cop a la Lliga i de situar-se a 5 punts. Finalment, però, el Madrid es va acabar imposant, un Barça de dues cares, un Barça que la primera part va dominar el partit però que la segona es va veure clarament superat pel conjunt blanc. Ho analitzem tot plegat amb els nostres col·laboradors habituals, el David Altamirano. David, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I amb el Pep Batllori. Pep, què tal?
Bon dia.
Bon dia, Pep.
Aguantant,
eh? Què us va semblar el partit d'ahir? Ara ho comentàvem, cap dels dos equips està... Evidentment, això és una mostra i una evidència clara, cap dels dos equips està en el seu millor moment en aquesta fase de la temporada en la que s'acostumen a decidir els títols, i ahir es va tornar a veure que doncs, no vam poder veure la millor versió ni de Barça ni de Madrid. Jo parlava de dues parts ben diferenciades, una primera part on el Barça va tenir
el control del joc, tot i que sense doncs, generar excessives ocasions, sí que en va tenir alguna, però una segona part on el Madrid, diríem que per actitud, va ser clarament superior.
Bueno, ja fa moltes setmanes que el Barça l'únic que aguanta són 60 minuts, toquen, però, clar, si les cames de Messi comencen a fallar perquè tenen que fallar, perquè no pot estar sempre a dalt, i el que tenim no acompanyen, perquè, clar, aquí solament ens valem de Jordi Alba, Messi, Busquets i això, però, bueno, clar, ells ja han fet el que tenim que fer. El que s'ha fitxat, doncs, no serveix per res. I el Barça aquest any, doncs, té mala pinta de que guanyi res. Vull dir, aquí hi haurà un cataclisme o passarà alguna cosa. Vull dir, els dos equips, en teoria, tampoc vull dir, m'han demostrat res. El Barça, el mateix, toc, que toma Setién, una bona persona i això, parla molt bé, però me sembla que no... que acabarà la temporada perquè no tenen un duro més per posar ningú més, però això té que anar a eleccions ja, és que no es pot esperar més. Estan destruint el Barça.
David, què et va semblar el partit d'ahir?
Bueno, aparte de para lo que yo vi, la diferencia de dos partes, el nivel sobre todo técnico de los dos equipos muy muy flojo para lo que se supone que son los dos equipos, fallando controles, fallando pases, defensivamente muy mal los dos equipos, porque viendo cómo atacaban tanto Madrid y Barça, aún así hubo ocasiones para los dos equipos, cuando realmente no, las circunstancias del juego no daban para ellas. No sé, la primera parte tuvo más control el Barça, pero un juego muy estático, con pase, tuvo alguna ocasión, sobre todo la de Arthur, que fue en la primera parte, ¿no? Mm-hmm. Que se va de cross, pero un pase que Arthur se va en velocidad con el Madrid en la línea adelantada, no sé, es todo un poco extraño. Pues el Barça, cuando tiene esa posesión, no hace falta ir a Guardiola, quizás no hace... pero tiene la posesión, al menos tipo el estilo sudamericano, que es como lento, pero cuando llegan a tres cuartos aceleran enseguida y al menos intentan generar ocasión, pero el Barça ayer le falta esa profundidad, también juega sin extremos, Arturo Vidal muy desubicado, pero no por, bueno, no, aparte de eso, pues, su limitación técnica, pero está muy fuera de sitio, y De Jong sigue sin jugar en su sitio, que es donde juega Busquets. Si De Jong lo pones donde juega, juega bien porque es muy bueno, pero pierde muchas de sus virtudes. Mm-hmm. Bueno, y aún así Busquets jugó bastante bien, tanto en el campo del Nápoles, que fue el mejor, como ayer jugó bien, pero o pones doble pivote con De Jong y Busquets, o uno tenía que ser suplente. Bueno, lo que para tener más consistencia atrás con Rakitic o Arturo Vidal en el medio. Y entonces, o pones el chaval nuevo del Leganés o Ansu Fati para que desborden. Y más, un partido que Jordi Alba y Carvajal, creo que en el minuto 10 o muy, muy temprano, tienen los dos amarilla y nadie es capaz de encarar a estos dos laterales con amarilla.
Sí, ahí Mateu Laoz semblava un altre àrbitre, sí. No? Perquè el minut 10 va començar a treure targetes, quan és un àrbitre que sabem que deixa jugar.
I la targeta Vinicius, que es tarjeta de toda la vida, pero este año no se pitan esas tarjetas, porque si no es ocasión clara de gol o sí, prometedora, no se sacan. Pero bueno, Mateo ayer era un poco... Ese, bueno, es que es un poco especial, ¿no?
Era su momento, era sí, su momento.
Era el seu derbi.
El Pep apuntava qüestions que van més enllà, no? Que estan doncs, sobrevolant el debat a l'entorn del Barça, no? Evidentment, totes les coses que han passat a nivell extraesportiu doncs han deixat molt tocada aquesta directiva, però hi ha un factor que també crec que a l'hora d'analitzar aquest desgast i que el Barça doncs al minut 60, com ahir, es quedi sense gasolina, que és la planificació esportiva de la temporada. I hem sentit a molts jugadors, no?, criticar aquesta planificació esportiva. L'altre dia Busquets, a la prèvia i després del partit, ho deia, després del partit de Nàpols, no?, que doncs, la plantilla realment és curta per afrontar doncs, l'exigència d'una Champions i evidentment també del que queda de Lliga, i en partits com ahir on saps que el Madrid doncs, en molts moments t'assetjarà, perquè el Madrid al Bernabéu doncs, ja sabem que és un equip que té aquests moments on que, sense gaire futbol, és un equip capaç de generar perill, de generar moltes ocasions, no? Fins i tot el dia del City també es va veure, no? Sense fent un partit que no va ser gens bo per part del Madrid. El Madrid té 3 o 4 ocasions molt clares, que és una cosa que acostuma a passar al Bernabéu, i el Barça ahir doncs, pateix aquest desgast, i al minut 60, com deia el Pep, doncs es queda pràcticament fos. Recordem que a la partit de tornada de Nàpols, al mig del camp només queden 3 jugadors perquè Busquets està sancionat i Vidal també. Per tant, al mig del camp està cantat Rakitic, De Jong i Arthur. No, hi ha un altre.
No, no tenen més.
Perquè Sergi Roberto no creiem que arribi a estar en condicions. I, per tant, i això és una cosa que s'ha criticat molt, no? La planificació esportiva, després les decisions que s'han pres en el mercat d'hivern, de a més desprendre's de l'Anyà, de Carles Pérez, quan realment tens la necessitat perquè si hi ha alguna lesió, com va passar amb Suárez, doncs et queda sense efectius i has d'anar a fitxar aquest pobre noi del Leganés, el Braithwaite,
sí.
que fa el que pot i que no ho està fent gens malament.
No, no, està bé. Vull dir, va sortir i va crear més ocasions sí. ell que tots els altres junts. Però, bueno, clar, el Barça no se pot tindre aquest... El que està passant... Vull dir, això ja es veia fa 4 o 5 anys que passaria. No s'estava renovant, no s'està... Vull dir, estem aguantant, però, clar, ja jo crec que aguantar el màxim. Estan donant el màxim. A mi el que em sap greu és que el Messi tingui que acabar d'aquesta manera. Això no se pot permetre. I vull dir, sí que el Barça i el Madrid no són equips. Vull dir, si aquest Atlètic de Madrid o el València un equip una mica de cara i ulls i que d'allò es guanyarien les lligues. Perquè és que ells estan fatal. Estan fatal. El Barça, bueno, si marca la primera part 2 gols, bueno, te guanyarà el partit. Però, bueno, si no et marca, com ja se'ls acaba el petroli, pues, adiós. I del que hem fitxat. Bueno, aquest noi, vale, sí. Però, bueno, això no és que tingui que fitxar el Barça aquests jugadors. I aquí, el De Jong... A veure, sí. És que és molt bo, però és que on està és zero. No fa res. Vull dir, tots els passes que fan al mig del camp els perden tots. És que l'únic que va donar la cara perquè primer que sent els colors és el Piqué.
Sí, Piqué, el Bernabéu sempre acostuma a fer molt
bons
partits.
Intenta pujar dalt, vull dir, els altres és que són no res. Jo no, d'allò sí que Busquets també va estar bastant bé, però no. No ho veig.
Bueno, per mi gusto, Semedo jugó bastant.
Sí, Semedo
quitando
també.
La acción del gol, que és un poco rara, sí. Però Semedo jugó bastante...
Sí, bueno, Semedo... Els
tres mejores de...
Els tres millors van ser Busquets, Semedo i Piqué. Mm-hmm. Això està claríssim.
Ahir Jordi Alba, que... Contra tot pronòstic, perquè ningú preveia que s'arribés a recuperar, però evidentment van veure que Jordi Alba ahir no estava en el seu moment, perquè aquesta explosivitat que ell té i que doncs, condiciona tant als equips rivals, i com deia el David, aquest factor de quan arribes a tres quarts de camp, que Messi sempre busca la passada Jordi Alba o la incorporació de Jordi Alba, ahir Jordi Alba no estava en aquesta punta de frescura, i això es va notar, però és que Jordi Alba aquesta temporada crec que són 4 ja lesions musculars les que porta i Jordi Alba s'ha demostrat que no té substitut, no? Perquè el júnior doncs, no ha acabat de donar la talla del que s'espera d'un jugador que vesteix la samarreta del Barça.
Bueno,
hi ha molts jugadors que es veu que no tenen substitut, no? Massa, potser,
clar,
no? I són aquesta
problema.
Columna vertebral que deia el Pep, no? Jugadors que superen la trentena i que fa 4 o 5 anys que s'està demanant un relleu a Suárez, un relleu a Busquets, un relleu a Piqué, i no han arribat. No han
clar,
arribat.
I ara és el que està passant. Vull dir, els altres, si els que tens al costat són mitjanament bons, són més bons que els que hi ha, doncs llavors no es notaria tant aquest desgast, però és que, clar, estan tornant a treballar els mateixos de sempre. Els altres que han portat, jo ho sento, aquest... El príncep aquest, el Griezmann aquest, xiquet, jo no sé, aquest paio que li posi una porteria de rugby, a veure si veu que on té que xutar, perquè les fot totes dalt, home. Que, jo què sé, no ho sé, és que, no ho sé, vull dir, que recupera moltes pilotes, però per això ja deixem a l'Anyà. No calia gastar aquests calés. Vull dir, busques una gent bona, portes a l'altar. Vull dir, hi ha gent, segur, i si no hi ha 1.000 tècnics aquí, és que, i no n'en sortim. És que si ens portem un munt d'anys així, però bueno, clar, els cicles s'acaben, i aquest ha durat molt, aquest és que ha durat més que cap equip, vull dir, que la millor guanya la Champions, perquè quan jugues així com una merda, segurament, jo que sé, igual els hi baixa algun sant d'aquells i la guanyen, però que no, que jo crec que no, ja veràs d'aquí una setmana el Nàpoles, aquí, sí. Perquè aquests juguen més bé fora que a casa.
Sí, una contraataca.
I però bueno, la defensa que té el Barça és un coladero.
No crec que sufra molt el Barça contra el Nàpoles en el Camp Nou. Más, el problema del Barça en Champions sobretot serà quan vaya segons que campos.
Clar, si el Barça passa a quarts de final, teòricament es trobarà amb un equip ja de primer nivell, perquè veiem el Bayern que va al camp del Chelsea i fot 3, veiem un Atalanta que, o sigui, ofensivament és
sí, atacament, sí. Defiende muy mal, però ataca
molt mal, però clar, és que és un equip que té un poder ofensiu que el Barça...
Hem de portar el llençol dimecres que ve.
Però clar, a quarts de final ja... Sí o sí et tocarà un equip de primeríssim nivell. Veiem el City que va al Bernabéu i dona un cop d'autoritat, el Liverpool que veure què fa amb l'Atlètic de Madrid, no? Perquè no és un resultat senzill el que té el Liverpool, que és el gran favorit, però que... L'Atlético del Cholo, doncs...
fa aquelles coses.
Sí, però veurem quina és la imatge que dona, perquè és que en Lliga també l'Atlètic... Ahir el vam veure al camp de l'Espanyol, no? Dius, hòstia...
Simeone.
Sí.
És capaç de lo mejor y de lo peor al mismo tiempo.
Sí, però no sabem si realment l'objectiu d'aquesta temporada és lluitar per la Champions, perquè
però...
es veu amb un resultat... favorable i a Anfield patiràs, evidentment, però si aconsegueix marcar un gol a Anfield, a veure què passa.
Però en Anfield, aunque juegues bien, sufres.
Sí, evident. Home,
són campos que
Barça,
solo por apretar...
Apreta.
Aquells 20-25 minuts que t'apreta, com al Barça li passa dels primers 20 minuts de la segona part l'any passat a Anfield, és on perd l'eliminatòria. El Barça, la primera part, té 3 o 4 ocasions claríssimes.
Sí. Com ahir. Mateix, sí, és que mateix...
Coutinho en té dues o tres molt clares allí a Anfield.
Un altre fenomen.
Sí, un altre jugador que tornarà.
Sí, no, i
perquè el Bayern Bayern no lo va comprar.
I l'Art de Turan i tot,
semblarà.
Careu, jo crec que portaria este Prosineski, potser.
Ara de por ahí sigue,
no? Turan té contracte, no? Encara,
sí, té que vindre.
Però quedarà poc, ja. Però deu quedar poc, ja, no?
Sí,
lo firmaven pa 5 anys, m'imagino, no?
Sí, és l'últim, però ha de vindre cap aquí.
Bé, clar, la planificació esportiva del Barça, molt condicionada per molts factors, i un d'ells és l'econòmic, ara ho deia el Pep. No és casual que el mercat d'hivern, si l'objectiu realment era Rodrigo, jo no sé, que el Barça no pugui pagar 40-50 milions per un jugador del mercat d'hivern, et diu molt quina és la situació econòmica del club, no? Ara sembla que l'objectiu és anar amb tot per Lautaro, però sembla que Florentino també es vol interposar, i Florentino, la billetera, sabem tots que...
El Madrid sí necessita un delantero rematador.
Però clar,
ayer atacaban Vinicius i Benzema, los dos en la banda, i no había nadie en el medio para rematar. Estaba Isco a veces, pero...
Hay un centro de fe de Valverde, ¿no? Que dices, no hay nadie para rematar.
No, es que...
Yo ni he fichado a Valverde, ¿qué te?
Sí, pues
es lo mejor que tienen, ¿eh?
Pero quizá lo ponía de extremo.
Sí, que sí, este también, como es otro iluminado.
Como Arturo Vidal.
Que te es un iluminado que toma.
Pero bueno, Valverde,
persona, pero...
Valverde tiene desborde, eso sí. Pero bueno, sí. No es su función extremo.
Sí, ahí jugó a la banda para tapar Jordi Alba, pero es que ahí Jordi Alba se tapaba sol porque ya no se incorporaba.
Va
a pegar
una pared el sol. No, que Valverde es muy bueno.
Pero eso, la planificación del Barça... que aparte ha tenido mala suerte por las dos lesiones, sobre todo más que Suárez, para mi gusto, porque Griezmann aún puede, o Messi, sobre todo Dembélé, porque con el estilo del Barça se necesita extremos. Pero en la época de Guardiola, sus equipos eran 12-13 jugadores, no tenía muchas rotaciones Guardiola, lo que eran dos suplentes que rendían, y el Barça actual, suplentes que rindan, si Arturo Vidal lo considera suplente... Sí, pero es que en ataque no tiene nadie que te cambie el partido. Porque en la época de Guardiola...
Però eren jugadors que estaven en la seva plenitud, no? En aquella època l'exigència física de Busquets, d'Iniesta, de Xavi, que estaven, no arribaven a la trentena, estaven entre 25-30 anys. Ara estem en jugadors que sobrepassen tots la trentena.
Eso es otro factor, pero muchos entrenadores les gusta...
I que ho porten jugant tot, David, des de fa moltes temporades perquè no hi ha hagut relleu.
Sí. Los que están rindiendo son los que le ganan la Champions a la Juventus.
Sí.
Pero muchos entrenadores les gustan las plantillas cortas. Realmente, si tienes tus 11 jugadores más o menos y después tienes 3 o 4 que estén enchufados para salir cuando puedan...
Es lo mejor, eso es lo mejor, sí.
Carles Pérez parecía que lo estaba... Porque Carles Pérez cuando salía jugaba bien.
Y tenía
gol, bueno. Y además un chaval de la casa que partidos como ayer se hubiese dejado la piel.
Claro.
Pero son cosas que, bueno, eso ya no... Son un poco incomprensibles. Vender a Carles Pérez y gastarte más dinero en un jugador que seguramente... que no es su culpa, puede jugar bien, pero Carles Pérez es mejor jugador que...
Yo creo que sí.
És que hi ha un rumor que circulava durant el mercat d'hivern que lliga molt amb el que dèiem, que és que el Barça li va oferir a Iniesta tornar al mercat d'hivern. No es va escoltar, sí, aquest rumor.
Però fitxar Iniesta tampoc...
Que si la planificació esportiva fitxar és tornar
Iniesta, a Iniesta... Però si tu quieres fitxar a Rodrigo, acabes fitxant un lateral de... un extremo de peor nivell, que perquè Rodrigo és molt bueno, i després quieres fitxar Iniesta... ¿Sabes? Que... No tiene que ver una cosa con la otra.
No.
Y después que ficha a Laurato, que Laurato es delantero, que tampoco es que sea muy allá, pero bueno,
Rodrigo,
no tiene que ver.
Rodrigo no es extrem, tampoco.
O sea... Pero juega como en la banda. Pero es que Rodrigo es como Messi o Griezmann. Es como que cada uno bajando un poquito el nivel, porque Messi es mucho mejor. Pero bueno, son tres jugadores, es como Dybala, que pasa en Argentina, que no juega porque es lo mismo que Messi, a otro nivel inferior, pero es el estilo en la derecha, metiéndose al medio. Por eso Griezmann sufre en el Barça, porque... Es que no va a quitar el sitio a Messi.
Doncs la situació del Barça queda així ara. El David deia que veu els dos equips perdent més punts des d'ara a final de temporada, per tant, clar, les garanties que t'ofereix ni Barça ni Madrid en aquests moments són per tirar coets, no? Perquè realment doncs, el nivell dels dos equips no genera molta confiança i és possible que es deixin punts també, no? El Barça crec que la setmana que ve la Real Societat, que és un equip que
juga
futbolísticament
bé.
Juga bé.
Hi ha partits difícils per als dos.
A nivell del que comentàvem del partit d'ahir, doncs, si el Barça hagués guanyat 5 punts, ja era una més la veraix, ja era una diferència considerable. Ara queda la cosa a un punt, per tant, doncs encara podem dir que evidentment la Lliga no està ni molt menys sentenciada, però és això. Són equips que no ofereixen
garanties,
cap tipus de garantia, no? De dir, bueno, aquesta solidesa que altres temporades se'ls hi veia tant a un com a l'altre, no? Aquest any és difícil de veure.
Sí, aquest any solament celebrarem una cosa. És que els de Cornellà baixin a segona, no tenim més.
Sí, bueno, amb Abelardo...
No, home, que Abelardo és del Barça, home, ja farem un tracte.
Sí, pues.
El Bartomeu, com és així, dirà te fitxo jo per l'any que ve, no preocupis. I ell no vol marxar, Bartomeu diu que es queda.
Sí, bueno, això...
sí, le dejan.
Però hi ha una part important de la Junta ja que...
No, però és que no és que tingui que marxar Bartomeu, és que ha de marxar tota la Junta. És que el problema és que si es tornen a quedar, tornarà a estar tot petat.
Però és que aguantar una temporada més amb aquesta tensió ambiental és complicat. És irrespirable, no? Ja comença...
Com dimecres que ve l'altre passi alguna cosa... Ara és el que passa. El juny. Eleccions. No n'hi haurà més, és que no se pot aguantar més. És que... El bàsquet, també... No saben ni qui és el directiu del bàsquet, que saben qui és, no saben qui és el que porta el bàsquet. La gent no el coneix. Futbol sala al negro. Si no es coneixen, la gent no saben ni qui són.
Però el problema, clar, sempre s'ha dit, no? I els jugadors són conscients de que el que ha aguantat el club doncs és...
Ja ho va dir Piqué.
Bueno, bàsicament és Messi i és aquesta generació de jugadors, no? que han tapat doncs, que institucionalment el club sigui un desgavell a tots els nivells. Això de l'espai Barça, Pep, tu saps, el Barça no pot gastar-se aquesta quantitat de diners perquè no els té.
I si no, que vagin a preguntar a l'encarregat de l'empresa que va tirar el ministadi. Que ja li diran el que els va dir un directiu. Vull dir, és que clar, si és que no tenen cap, perquè estan inventant. Quan a la porta va dir de tancar allò, el van prendre per boig, i era no la meitat més barata, una quarta part més barata. Ara, cada vegada pugen el preu, ja ningú protesta, no ho entenc. Bueno, després l'altre dia sí que ja hi va començar a haver una pitada.
Sí.
No massa d'allò, és per lo que m'han dit, que l'únic dia que no hi va, hi pita. Que sí que me'n fot, però bueno, ja ho faré dissabte, no patiu.
Doncs el Barça que acaba la segona posició, el Madrid que torna a recuperar el lideratge amb aquest punt d'avantatge respecte al Barça. A nivell de Champions, ara ho dèiem, el Barça doncs, va treure un empat a un. Griezmann ja ha marcado más goles que Suárez en Champions, no? Fuera de casa, no? En 3-4 anys ja. No, però...
No iba a fallar la que metió, ¿no?
Bueno, ayer la tuvo y la falló, ¿eh?
No, era un poco
y
mal.
La de ayer era más clara, creo, porque ayer le da con la izquierda, que es la suya, ¿eh? El día de Nápoles la engancha con la derecha.
Pero era empujar, bueno.
Bueno, empujar. Ayer también era empujar y...
Ya vas pujar,
ya. I a segona graderia va anar la pilota. No, però el Barça no hauria de tenir problemes, tot i les baixes, amb el Nàpols, sí, perquè és que si no realment pot haver soroll. I el Madrid, amb aquest resultat 2-2, la baixa de Sergio Ramos per sanció, David, ho veus complicat, no?
Sí, complicado, pero bueno, tendrán que intentarlo, ¿no?
Sí, home, clar. Evidentment, quedan 90 minuts.
Però el City tampoc és molt fiable.
És que a mí lo que me dio rabia el partido es que viendo el partido del City se perdiese, porque el City realmente, así veo la diferencia que hay en la Premier, el Liverpool está donde está, porque es que el City hay, aún así, claro, tiene un es que la plantilla del City, esa sí que es larga. Y te sale Sterling, después puede salir... Quita a Bernardo Silva, pone a Marés, pues tiene unas variedades. Agüero no jugó ni un minuto.
I és un entrenador que aposta per les rotacions, Guardiola. Vull dir, no és un entrenador que repeteixi el mateix 11. Ell va... L'altre dia és que no juga ni Agüero, no juga Silva.
No,
en
defensa, Stones, no sé si... Stones y Laporte no pueden... Después, en medio campo, entró Fernandinho, Silva no estaba. Mm. O sea, tiene unas variedades que creo que ningún equipo en el mundo las tiene. No. Pero futbolísticamente los vi muy flojos. O sea si tienes... Seguramente Madrid no pase porque sin 1-2 es muy mal resultado en casa, pero a este nivel cualquier equipo le eliminará. Incluso un Barça con Messi inspirado te eliminan. Porque vi un City que, aún así, el Madrid le creó muchas ocasiones para el nivel de juego que hizo el Madrid, porque el Madrid jugó muy mal ese partido. Se animó con el gol de Isco, que parece que se subía Ramos a rematar, como si tuviésemos que remontar un partido, que digo, no sé. Pero bueno, pero este año la Champions puede estar muy interesante porque casi todos los equipos los veo... Menos el València, que no remontarà, segurament, però bueno.
Hi ha molta igualtat, no?, a les eliminatòries.
La Juventus sufrió en el Camp de Lyon. Mm. Bueno, menos el Bayern, que sí que le dio un baño al Chelsea, sí, però bueno, sí. Demás, les voltes poden estar interessants.
És que jo, el dubte que tinc és el Liverpool, que per mi és l'equip favorit i molt superior amb molta diferència a qualsevol altre.
Tampoc jugo muy bien en el Wanda.
No, però bueno, però després a Anfield és això, no? Però clar, és que és un resultat que
és complicat,
no? 1-0, no marcar fora de casa. Si l'Atlético marca, doncs...
Bueno, però el Liverpool és capaç de meter 3 i 4, si necessita.
Sí, evidentment. Però
no, que... no solo por el año pasado, pero el Liverpool siempre ha sido...
Que al nivell futbolístic, evidentment, no hi ha un equip a Europa per sobre del Liverpool en aquests moments, no? Dius,
no. Bueno, se notó mucho que Mané venía de la lesión y estaba flojo. Mm. Pero me gustó sobre todo Klopp, se cargó a sus dos mejores jugadores, quitó a Klopp, a Mané y a Salah.
Bueno, al Barça lo elimina sin Firmino y sin Salah.
Sí, pero eso no fue decisión suya. Eso fue
no, ya están, pero
en muchos entrenadores no quitan a sus dos mejores jugadores, no. Perdiendo fuera de casa. Los hubiese dejado por si... Pero bueno.
Doncs bé, veurem què passa amb aquests partits de tornada. Ara crec que queden 2 setmanes en què no hi haurà... Tornar a la Champions d'aquí un parell de setmanes, em sembla. Perquè juguen primer els que van jugar, no? El Liverpool i l'Atlético, i el Barça i el Madrid és la següent. Bé, doncs a veure què passa amb aquests duels, si Barça i Madrid continuen vius a la Champions. De moment la Lliga continua oberta després d'aquest partit d'ahir, decepció... sobretot pels seguidors del Barça i l'afició madridista, doncs, que veu com el seu equip recupera el lideratge, perquè una derrota ahir, després del que va passar amb el City, hagués deixat també molt tocat al madridisme.
Bueno, s'acaba la temporada, realment, quasi.
No, però tranquil, sempre passa això,
Quan no, però l'any passat, en una setmana, va ser curiós perquè ho va perdre tot.
És que esta setmana parecía casi lo mismo.
Sí, anava encaminat, això,
El Barça ja ho fa, això. L'Espanyol estava en baix, anem allí, anem, tornem, vinga, anem amb aquests paio, és un tonto aquest Bartomeu, és tonto perquè no entrena.
Molt bé, doncs ho deixarem aquí, gràcies al Pep Batllori i al David Altamirano, fins la setmana que ve.
Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. De dilluns a divendres a les 12 del migdia. Un programa on cada dia analitzem l'actualitat més propera. Entrevistes, informació, opinió, cultura i seccions diverses. Amb Jordi Martínez i Noelia Silvero. Un dia més, el magazín de Constantí Ràdio. Continguts en xarxa.
de llegenda.
El Club Patí Voltregà va guanyar la Copa d'Europa de la temporada 75-76. Després de fer-ho la temporada anterior, l'equip entrenat per Pere Gallén va tornar a alçar el títol, en gran part gràcies al seu president, Josep Sala, que va ajudar i molt a que l'equip fos reconegut arreu d'Europa. Aquella segona Copa Europea consecutiva es va guanyar novament contra el Barça. Després d'empatar 2 a l'antic Picadero, el Voltregà va poder sentenciar a casa per 3-1, sumant així la tercera i darrera Copa d'Europa fins ara del seu palmarès. Parlant d'aquell títol, el tècnic Pere Gallén i els jugadors Cacho Ordeig i Humbert Ferrer, que també va guanyar la primera edició. Aquest és un reportatge de Jordi Cervantes amb el suport tècnic de Xavi Navarro.
I és que l'equip era el mateix, perquè no pujava gent bona i a vegades seria greu, perquè el que no ens agradava era que ens fotessin fora. I el que jugava tot el partit, te recordes, Cacho? I llavors aleshores també sabia greu perquè pujava gent molt bona, que si no els deixàvem jugar, doncs, escolta, era un hàndicap per ells, no? Però vull dir que els objectius eren els mateixos sense ni ho pensàvem. Bueno, comencem a jugar i si guanyem, guanyem, sí. I això era l'objectiu nostre.
Bueno, també és veritat que si algun dia pues, tiràvem mà d'aquests jugadors que els teníem a la suplència, de suplents, però hem de situar-nos en aquella època que a l'equip el formaven 5 jugadors indiscutibles i els suplents ja tenien un nivell una mica més baix. Això, en el cas de Voltregà, no vol dir res, perquè el nivell del primer equip, dels primers jugadors dels 5 titulars que en dèiem, era tan alt que els suplents nostres eren boníssims. I quan els necessitàvem, per la causa que fos, per lesions o per el que sigui, donaven la talla. I eren
jugaven bé, tenien bona gent.
Teníem jugadors com el Torné i com altres, vull dir que
El Quim Rovira.
El Ros era molt bo, el Torné. El plantejament va ser el mateix i va ser la mateixa final i els vam guanyar un altre cop perquè eren millors que ells. En aquell moment eren millors nosaltres que el Barça. I els vam tornar a guanyar, sense cap problema.
Me'n recordo que la tornada la vam fer a Sant Hipòlit, em sembla.
Sí, a Sant Hipòlit, sí, sí.
Va ser al revés.
Sí. I a casa vam guanyar i me'n recordo que plovia, també. Te'n recordes, Cacho?
Sí, va començar plovent i es va assecar, però van començar a plovent.
Sí, sí, vam jugar la primera... Jo tinc el vídeo d'aquest i les fotos d'aquest partit. I això va ser molt bonic també perquè la vam guanyar a casa. I la gent que hi havia quantitat de gent, perquè te'n recordes que inclús la gent estava amb una espècie de grades, te'n recordes?
Les grades complementàries.
I vam guanyar a casa, tu, i això va ser encara millor, encara, perquè ho vam disfrutar amb el poble.
Campionat d'Europa, sí. Un d'aquests
que havia de ser... Vam anar amb caravana a dalt a la Gleba.
Sí, escolta.
Sí.
Sí. Escolta...
En el santuari, i vam tornar per tot el poble.
El capellà de Sant Hipòlit, quan deia missa, que nosaltres jugàvem i ell li agradava molt vindre, feia la missa més ràpida dels diumenges. I en vez de dir Dominus Obiscum, preguntava quants estan? Imagina't la participació que tenia el poble amb aquest equip.
Sí. Bueno, no només del poble, eh? Venien de Manlleu, de Roda, de Torelló...
Ja ho he dit.
De tota la comarca venien a veure.
Sí, vam començar perdent 1-0. 1-0. I vam empatar al només començar la segona part. I després el vam fer el 2-1 i 3-1, crec que recorda. 3-1, i me'n recordo que el segon gol va ser un passe longitudinal meu cap al Ramon, i el Ramon es va pixar al defensa i sortit d'allà, barraca. I el tercer va ser molt similar, però van baixar el Ramon i el Recio, i el Ramon va desbancar el defensa i va passar el Recio, i el Recio la va faltar dintre rematada. Me'n recordo perfectament. Jo aquest record sí que el tinc molt viu perquè m'han enviat un tros del nodo que surto agafant la Copa jo, d'Europa.
I bueno, surt un tros del partit, eh? Surt un tros del partit.
Bueno, jo crec que per mi va representar, doncs, sobretot que la canalla poguessin viure aquells moments de glòria del Voltregà, perquè el que sentíem nosaltres, ells ho poguessin també el dia de demà poder-ho transmetre. Què ha passat aquí? Jo diria que sí que ho han transmès, perquè ha sortit molt jugador, moltíssim jugador. El que passa que tingués d'anar a fora perquè han donat calés i han tingut de marxar jugadors, el que vam aconseguir nosaltres, els que venien a darrere, que tenien les mateixes ganes de fer-ho, doncs van tinguer de marxar a fora. O si no, haguéssim tornat a tenir una altra època bona que haguéssim guanyat Copes d'Europa.
Tota la raó del món, el catxo, perquè aviam, els temps van variar, els clubs van començar a invertir diners, Voltregà és un poble petit, i mentre vam tenir mecenes, el que és l'empresa d'Indústria Riba que ens apoyava, tot va ser més fàcil per retenir jugadors. En el moment que van haver-hi problemes econòmics, per retenir els jugadors era molt difícil.
Pues a mi em va donar la confirmació de l'amistat que teníem entre nosaltres. Encara ara esmorzem, dinem, sopem i ens veiem junts tots, menys el Recio, que gràcies, que pobret, ens va deixar. Però vull dir que el que ens va fer sentir aquesta sensació d'amistat i de conviure amb un poble. I això vull que sàpigues una cosa, que el Ramon i a mi cada any ens venien a buscar, ens oferien diners, i venien equips importants, que no vull dir noms, que ens venien a buscar cada any. I jo deia al Ramon, el Ramon em deia, Humbert, què fem? I jo li deia, mira, jo vull ser metge i no vull cobrar, perquè si cobro, tinc que anar a entrenar, tinc que això, i jo tinc guàrdies, tinc coses a fer. I el Ramon em mirava i es fotia a plorar i deia, per Sant Hipòlit! I es quedava.
És que era el crit de guerra.
No, però m'entens o no?
Sí, Humbert, però és que acabes de dir el crit de guerra.
I això és el que ens va donar el hockey i el que m'ha donat el hockey a mi, eh? I el que m'ha donat l'esport a mi ha sigut formar-me com a persona.
Jo penso el mateix. Com a persona, doncs, m'ha format moltíssim. El hockey a mi, doncs, a part de què m'ha donat que pogués continuar com a entrenador i perquè m'agradava i llavors jo crec que com a persona m'ha format molt. Vull dir que per mi ha estat tot. El hockey no. El hockey, jo, ha estat tot. La meva vida ha estat sempre hockey.
En joc.
L'altre esport, amb Eli Jiménez.
Ens retrobem una setmana més a l'altre esport, el programa que us apropa als esports minoritaris de casa nostra. I avui descobrim una de les moltíssimes disciplines de l'atletisme. Avui, marxa atlètica. Als inicis de la marxa els trobem documentats al segle XVIII, on es va fer popular. Popularitat que va créixer durant el segle XIX, fent que països com Itàlia, Alemanya o Suècia organitzessin les primeres marxes populars multitudinàries. Més tard, als Estats Units i sobretot Mèxic, també la van adoptar. Als Jocs Intercalats d'Atenes, l'any 1906, va fer la seva primera aparició en les distàncies de 1.500 i 3.000 metres. I als Jocs Olímpics de Londres, l'any 1908, va ser olímpica per primera vegada en categoria masculina i en les distàncies de 3.500 i 10 milles. Les dones, però, van haver d'esperar uns quants anys per competir en aquesta disciplina. De fet, no va ser fins la Copa del Món de Marxa Atlètica de l'any 1979 que van poder competir en 5 quilòmetres. En Jocs Mundials en pista coberta ho van fer l'any 1985 i fins al 1987 no ho van fer en uns campionats mundials d'atletisme. Pel que fa als Jocs Olímpics, van haver d'esperar fins a Barcelona en 92 competint en els 10 quilòmetres. Com a competicions destacades, parlem dels Jocs Olímpics, del Campionat del Món de Marxa Atlètica per equips, de les Universiades, del Campionat Mundial d'Atletisme, del Campionat Mundial d'Atletisme en pista coberta, del Campionat Mundial Júnior d'Atletisme, del Campionat Mundial Juvenil d'Atletisme i, finalment, dels Jocs Olímpics de la Joventut. Una de les disciplines on històricament han destacat els esportistes catalans és justament la marxa atlètica. Alguns dels més reconeguts són Josep Marín, Jordi Llopart, Daniel Plaza, Valentí Massana, Maria Reyes Sobrino, Maricruz Díaz, Encarna Granados, María Vasco i Jesús Ángel García Braga. El cine i la televisió també han estat plataformes de promoció d'aquesta disciplina, apareixent en pel·lícules com Doctor Detroit, Walk, Don't Run, Personal Best, Cuando Harry Encontró a Sally, The Lemon Sisters, Passport to Pimlico o Novios, i també en sèries com Almost Life i Malcolm in the Middle. Tot i que la marxa atlètica és una de les primeres especialitats que van començar a practicar-se dins del món de l'atletisme, també és veritat que és una de les grans desconegudes. Malgrat aquest desconeixement, és molt popular en alguns països on existeix una gran tradició, com ara Espanya, Itàlia, la Xina, Japó, Mèxic, Guatemala, Rússia i altres països de l'antiga Unió Soviètica. A més, països com Polònia, Equador o Colòmbia també han donat grans figures en aquesta disciplina atlètica, el que ha contribuït encara més al seu coneixement i expansió. La marxa atlètica és una disciplina de l'atletisme en la que s'intenta caminar el més ràpidament possible sense arribar a córrer. El límit entre la marxa i la cursa s'estableix en el moment en què l'atleta perd el contacte amb el terra de manera visible. I és en aquest moment quan es considera que el marxador està corrent. Dins del món de la marxa atlètica existeixen tot un seguit de distàncies reconegudes, entre elles els 1.500 metres, els 3.000, els 3.500, els 5.000 metres, els 10 quilòmetres, les 10 milles, els 20 quilòmetres, els 30 quilòmetres, els 35 i els 50. I avui aprofundim en aquesta disciplina amb la Griselda Serret. Ella és campiona d'Espanya sub-16. Per acabar de tenir clars els conceptes, la nostra convidada ens parla de les diferents variants de la marxa atlètica segons on es practiqui.
Tenim aire lliure, pista coberta i ruta. Pista coberta, és a dir, ho fem nosaltres perquè encara som petits, però quan passes a ser adult no es fa marxa a pista coberta. Uh-huh. Llavors és que perquè es marxa molt malament, perquè té com una espècie de peralte. Uh-huh. I bueno, no es pot fer bé perquè és com una espècie de velòdrom. Vale. Llavors després està aire lliure i ruta, que en ruta és molt millor perquè és un circuit d'un quilòmetre. I si has de fer 5 quilòmetres o 3, és molt millor donar 3 o 5 voltes que no donar 7 i mitja o 12 i mitja.
A banda de proclamar-se campiona d'Espanya sub-16 de marxa atlètica, la Griselda també va ser campiona d'Espanya per equips.
Sí, vam guanyar amb la selecció catalana, érem 5. Érem una de Lleida, dos de Tarragona i dos de Barcelona. I bueno, vam quedar en primera, quarta i setena posició. Uh-huh. I llavors això va fer que ens donés la victòria per equips.
Abans d'escollir la marxa atlètica, la nostra convidada va passar per gairebé totes les disciplines de l'atletisme fins a arribar a aquesta, la que, com ens explica, se li dona millor.
Sí, bueno, jo aquest és el primer any que estic especialitzada només en marxa. Uh-huh. Però he estat tota la vida i he fet totes les proves menys perxa. bueno, aquesta és l'única prova que no he tocat mai.
Uh-huh.
Però bueno, anava fent i destacava una mica més en la marxa i llavors ara m'he especialitzat una mica més.
El que té molt clar la nostra convidada és que no pot viure d'aquesta disciplina.
Sí que poder ser bona atleta, però dedicar-m'hi amb un altre fons darrere, és a dir, perquè d'això no pots viure. Llavors s'ha d'estudiar i fer altres coses. Prendre-s'ho pues, durant un temps de manera professional, però tindre en compte que hi ha altres coses a fer a la vida.
A l'hora de competir, controlar el temps és vital per tal de posicionar-se de la millor manera possible.
Em fa por a vegades o passar-me de temps o anar massa ràpid del que hauria. I llavors intento controlar bastant, que a vegades se me'n va, perquè és el que té les curses.
Una sortida molt forta, per exemple, pot comportar perdre posicions més endavant.
Perquè jo faig 5 quilòmetres. Uh-huh. Bueno, vaig quedar campiona d'Espanya en la modalitat de 5 quilòmetres i és una prova molt llarga. Llavors, si surts molt ràpid al principi, després dels últims quilòmetres ho pots pagar molt. I si, per exemple, les altres surten més ràpid que tu, tu després pots tindre un cert avantatge.
Avui també hem volgut saber com porta els nervis a les proves.
Sobretot si abans de sortir. Sí, quan estic competint no, perquè és com que estàs tu sola i les teves rivals i només penses en el que has de fer i els temps, com estàs passant, si estàs anant molt ràpid, molt lent, i llavors dintre de cursa no et dona temps d'estar nerviós.
Uh-huh.
Problemes abans, que està allí tothom i no saps què faràs, què passarà, si les altres sortiran molt ràpid.
Nervis i també els moments de concentració previs.
Sí, bueno, en aquests casos és una miqueta complicat perquè són 80 persones a la línia de sortida i allí estàs pensant en que no tregui la sabata o que no et tirin abans de res.
També hem volgut preguntar-li pels entrenaments, perquè com es prepara?
Vaig els dilluns, normalment rodo, és a dir, faig un entrenament bastant light.
Uh-huh.
Després els dimarts i els dijous normalment tinc sèries, que són els entrenos més durs, i els divendres faig tècnica o cinta, que és marxo a sobre la cinta, i després els caps de setmana o competeixo, faig rodatges llargs d'una hora o 10 quilòmetres.
I avui ja ens acomiadem amb els propers compromisos esportius de la Griselda. Ens retrobem la setmana vinent.
Bueno, ara tinc el campionat de Catalunya en pista coberta, que serà d'aquí sobre un mes, suposo.
Uh-huh.
Que, bueno, el faré bastant tranquil·la. És a dir, quan tu arribes al punt de forma, que era el campionat d'Espanya, després has de fer una baixada. Uh-huh. Per després tornar a arribar a un altre punt de forma, perquè no pots aguantar tant de temps.
I un dia més acabem amb l'agenda, coneixem les propostes culturals programades per aquest dilluns, dia 2 de març. Anem a Reus, avui a 8:15 de la tarda, al Centre de Lectura Reusenc. Tenim una xerrada sobre el cotxe elèctric. A la sala Hortensi Güell, aquesta tarda s'imparteix la conferència El proper cotxe que em compri serà elèctric, a càrrec de Jesús Bredmes, catedràtic del Departament d'Enginyeria Electrònica de la Universitat Rovira i Virgili. Una activitat que serà presentada per Xavier Correig. I també a 8:15 de la tarda, al Centre de Lectura en Reusenc, tenim una altra conferència, Un món ple de bones notícies, a càrrec de Salvador Cardús, sociòleg, periodista, escriptor i doctor en ciències empresarials. En aquest cas presenta Pere Dalmau, rector de la parròquia de Sant Joan de Reus. A Salou avui a 4:00 PM, a la Sala Europa del Teatre Auditori, tenim jornada Turisme en Família, Turisme Sostenible, aquesta jornada que reunirà experts del sector turístic familiar i sostenible, representants d'ens locals i privats, socis del projecte d'especialització i competitivitat territorial, així com d'altres agents del sector turístic nacional i internacional. La iniciativa és impulsada per la Diputació de Tarragona amb la col·laboració de l'Ajuntament de Salou en el marc de l'operació Espai de descoberta del projecte d'especialització i competitivitat territorial turístic en família que lidera la Diputació de Tarragona i és cofinançada pel Fons FEDER de la Unió Europea. L'horari d'aquesta jornada serà des de les 4 i fins a les 8 de la tarda. Recordeu, a la Sala Europa del Teatre Auditori de Salou. I a Cambrils, a la Sala Àgora de l'Ajuntament, podem visitar l'exposició del col·lectiu Estèsia, una mostra que porta per títol 11 llenguatges per dir art, que recull diverses manifestacions artístiques d'11 artistes a la Sala Àgora de Cambrils. Estèsia és un col·lectiu d'artistes abstractes format per Anna Torres, Carme Simó, Chicao, Claudio Rojas, Eva 718, Juan Niubó, Nick Bedford i Nico Bussells, també Mònica Retxe i Rosa Atzur i Chefo Guas, artistes convidats en aquest cas serà Gil Jeppi. En aquesta exposició, que es pot veure fins al 26 de març, ens ofereixen una mostra de retrats del que senten i pensen, comparteixen les seves emocions i sensacions plasmades en un teixit en fusta o en diversos materials, formes i colors, expressant emocions i idees. Destaquem també que al Col·legi d'Arquitectes de Tarragona podem visitar l'exposició Jujol i el dibuix, una àmplia mostra de dibuixos de Josep Maria Jujol, conjuntament amb el fons de l'Arxiu Jujol dels Pallaresos i del fons dipositats a la seu de l'Arxiu Històric del Col·legi Oficial d'Arquitectes. Es pot visitar en horari de dilluns, dimecres i divendres de 8 del matí a 3 de la tarda, dimarts i dijous de 8 a 6, fins al 17 d'abril. I també us recomanem l'exposició de CaixaForum Tarragona, Faraó, rei d'Egipte, una mostra que explora els ideals, el simbolisme i la ideologia d'aquests faraons, com també les realitats de la vida a la vall del Nil. L'horari de visita és de 10 a 2 i de 5 a 8 de la tarda, dissabtes d'11 a 2 i de 5 a 8 i diumenges i festius d'11 a 2. Una mostra que podeu visitar fins al 2 d'agost.
Amb l'agenda cultural hem arribat al final del nostre programa d'avui. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que a la una arriba l'informatiu amb tota la informació local i comarcal. Nosaltres tornem demà. Serà com sempre a partir de les 12. Fins llavors, gràcies per la vostra atenció i que passeu una molt bona tarda.